Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Estabilitzat l'incendi de Cabassers, mentre que el de Porrera ja ha pogut ser controlat aquest divendres. Els bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar l'incendi a la Serra del Montsant, que fins ara ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. Maria Pagès.
Des de Porrera, l'alcalde Joan Carles García ha denunciat que la sequera i una gestió forestal pràcticament nul·la ha convertit la comarca en un polvorí.
La gestió forestal és pràcticament inexistent i això uneix a altres variables que s'acaben ajuntant i fan que passi el que ha passat a Cabassers, que ha passat a Porrera i que, bueno, tot el món rural hi estem exposats, no? És una nova realitat agreujada pel canvi climàtic. Els nostres boscos són avui dia un perill perquè en qualsevol lloc, en qualsevol punt del nostre país hi pot haver un incendi.
Matí de caos a l'estació de Sants pel descarrilament d'un comboi a Can Tunis. A primera hora de la tarda la incidència ha pogut ser resolta, però no ha evitat els retards i aglomeracions a l'alta velocitat a Sants.
Els retards que han arribat a ser de 4 hores afecten encara els AVEs, però també l'Euromet i altres trens de llarga distància. Això ha causat desconcert i impotència entre els usuaris.
Al final, llegar aquí nos damos cuenta que hay un montón de gente. Me acerqué a preguntar a uno de los oficiales de seguridad que están cerca de allí del control y me comentaron que ha habido una avería y que pues el retraso ha aproximadament de una hora i media.
Hem arribat aquí a les 8:15, més o menys, perquè el nostre tren de sortida era a les 8:55, que anàvem cap a Madrid. Pensàvem que sortia bé de temps i ens ha arribat un missatge dient que anàvem retras.
Salvador Illa es compromet a accelerar els tràmits de l'ampliació del campus de salut de l'Hospital Trueta de Girona.
El president s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que li ha reclamat inversions per millorar els barris.
Estem parlant de mesures urbanístiques que permetin, doncs, que siguin barris més amables i que alhora, doncs, hi puguin també tenir una diversificació econòmica, perquè habitualment són barris que han quedat un punt, diguéssim, desertitzats a nivell econòmic i que, per tant, ens interessa que agafin dinamisme. I si això hi sumem, doncs, les polítiques d'habitatge que he parlat abans, la millora de la connectivitat amb el centre de la ciutat.
Tret de sortida aquest vespre a les festes de Santa Tecla de Tarragona.
La Festa Major de Tarragona arrencarà oficialment a 7:45 amb la crida i posterior tronada. Durant tot el dia, però, ja hi ha hagut actes previs.
I en esports, Toni Castro, el Barça obre a les 8 la segona jornada de la Lliga F.
Primer partit d'aquí una hora a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. Demà al vespre, el Llevant Badalona disputarà el seu primer partit oficial al Municipal Badaloní contra el Llevant Valencià. Diumenge, l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol. I a la primera masculina, demà Espanyol a l'Alavés i diumenge Girona-Barça.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més Planada Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres estem tenint aquest temps tan i tan tranquil i sobretot tan transparent. Molt pocs núvols al llarg de les immediates hores, alguns al voltant del Montseny, molt poc destacables, i el que continuarà sent una mica més important és el vent a les comarques del sud de Tarragona i també a l'Empordà, aquest vent de tramuntana que, de fet, gran part del cap de setmana continuarà bufant, però cada vegada més circumscrit a la banda del Cap de Creus. Compte perquè encara aquesta nit i demà dissabte farà que hi hagi mala mar a la Costa Brava, molt de tràngol del nord-est o del nord. El cap de setmana amb molt pocs núvols també, tant el dissabte com el diumenge, jornades tranquil·les, assolellades, molt plàcides, però compte perquè hi haurà molta diferència de temperatura entre el matí i la tarda. De fet, el mateix dissabte al matí farà més fred que no pas el del divendres, i ja la tarda acabarà sent molt suau, i la del diumenge encara més. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit a aquesta hora sembla que va millorant, va estirant. En aquest cas, a l'autopista P7 ens queda un tram de lentitud amb aturades en sentit nord, entre Mollet i Montornès, i un altre en sentit sud, a la zona de Castellbisbal i més endavant, a la zona de Martorell, en aquest cas en sentit Tarragona. També tenim l'autopista P2 tallada a l'altura de Soses per retirar un camió accidentat d'aquesta tarda en sentit Saragossa. De moment no hi ha aturades remarcables perquè es va desviar el trànsit, però en tot cas aquest punt es troba tallat de l'autopista P2. I també les obres que encara a aquesta hora poden dificultar la mobilitat, com és el cas de la C16 a Terrassa en sentit Manresa, o també la C55 a Castellbell i a Vilar pel mateix motiu, per obres en sentit Manresa. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Estabilitzat, ho dèiem en titulars, l'incendi de Cabassers, mentre que el de Porrera ja ha pogut ser controlat aquest divendres al migdia. Els bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar l'incendi a la Serra del Montsant, que fins ara ha cremat més d'un centenar d'hectàrees.
Pel que fa al foc de Porrera, ha afectat unes 15 hectàrees i ha pogut ser controlat aquest migdia. Pel que fa a les causes dels dos focs, apunta directament a la caiguda d'una línia elèctrica, probablement pel fort vent que continua bufant a la zona. Per ara, els agents rurals continuen investigant, mentre els operaris d'Endesa han començat a reparar la xarxa elèctrica afectada. Han redreçat algun pal de llum que havia caigut i n'han portat un altre per substituir.
Qualsevol cas, anem a saber-ne quina és l'última hora ara mateix d'aquests focs. La nova ràdio, Aleix Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs bones notícies des del Priorat, i és que els dos incendis ara mateix estarien estabilitzats. En el cas de l'incendi de Cabassers ha sigut, doncs, fa poc més d'un quart d'hora després de la intervenció del cap d'incendis dels bombers, Joan Rovira. Tot és a dir que les previsions d'ahir a la tarda eren negatives, en les quals inclús es podia preveure que l'incendi podia arribar a cremar, doncs, fins a 6.000 hectàrees, també doncs, emulant un incendi, doncs, molt greu que va haver-hi al territori similar. Per sort i per fortuna, la força del vent ha menguat i ha permès controlar, doncs, el foc per part dels més de 190 efectius que s'han desplaçat de bombers, que formaven part de 62 dotacions. Fins al moment, doncs, això, unes 111 hectàrees que han quedat calcinades fins al moment, i com han comentat, doncs, Rovira ha apuntat que s'estan estudiant aquestes causes del foc, que podrien sorgir d'un problema en cablejat elèctric que també havien tingut conseqüències en els diferents pobles de la zona. El focus d'atenció dels bombers ara mateix s'ha centrat en una zona, doncs, descendent a la muntanya, que van directament cap a Cabassers, amb unes llengües que, doncs, generaven certa preocupació per part dels bombers, i tots els esforços s'han centrat en aquest aspecte, tot i que per ara sembla que no hi ha cap mena de perill per la gent del poble. Pel que respecta a l'altre foc, el de Porrera, també ha quedat controlat aquest divendres al migdia i ha cremat unes 15 hectàrees, la majoria forestals.
Moltíssimes gràcies, Aleix, i com sentíem ara, escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, que, com dèiem, com sentíem, ha comparegut fa uns minuts explicant les dificultats amb què es troben ara mateix.
Hem estat treballant tot el dia en la part de l'incendi que ahir menys ens preocupava, que era un front descendent que està en un carener de muntanya que mira directament al municipi de Cabassers. És una zona de l'incendi que havia cremat a contrapendent i a contravent, però que ens ha generat, diguem-ne, unes llengües que han anat fent en descendents, en baixa intensitat, i ens han generat un perímetre de l'incendi molt irregular, que ens obliga a que tots els equips d'extinció, pues, hagin de treballar encara de valent durant les hores de llum que ens queda per acabar de fixar aquest perímetre d'aquest sector de l'incendi.
La sequera i una gestió forestal pràcticament nul·la converteixen la comarca en un polvorí. Això és el que ha dit avui l'alcalde de Porrera, Joan Carles Garcia, en declaracions a Ràdio Falset. Ràdio Falset, Manel Salas.
Tot indica que tant l'incendi de Porrera com el de Cabassers han estat causats per la caiguda de la línia elèctrica. Aquest fet, sumat al fort vent i a la greu situació de sequera que pateix la comarca del Priorat, va ser el còctel perfecte perquè s'originessin els focs. L'alcalde de Porrera afirma que amb la situació de sequera actual i la manca de gestió forestal, els boscos són un polvorí.
La gestió forestal és pràcticament inexistent, i això uneixes a altres variables que s'acaben ajuntant i fan que passi el que ha passat a Cabassers, que ha passat a Porrera, i que, bueno, tot el món rural hi estem exposats, no? És una nova realitat agreujada pel canvi climàtic. Els nostres boscos són avui dia un perill, perquè en qualsevol lloc, en qualsevol punt del nostre país, hi pot haver un incendi.
Els bombers ja tenen els focs estabilitzats. Fins al moment s'han cremat 107 hectàrees a Cabassers i 48 a Porrera.
Des del govern, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el president català té previst la setmana que ve visitar els municipis afectats.
Però el president de la Generalitat va estar des d'ahir a la nit en contacte permanent amb els dos alcaldes per mostrar el suport del conjunt del govern. En els propers dies es produirà una visita del president de la Generalitat i també ens ha demanat, no, d'abordar una agenda d'aquells temes que són urgents per la comarca del Priorat, perquè puguem abordar com a govern de la Generalitat, perquè són prioritaris pel país. I, per tant, vertebrar el conjunt del territori també significa doncs, atendre aquestes realitats, aquestes demandes.
I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, els bombers dels Pirineus Orientals han donat part estabilitzat també el foc que crema al peu del Canigó. L'incendi ha obligat a mobilitzar més de 800 efectius, alguns d'ells catalans.
Les flames es van estendre ràpidament atiades per la forta tramuntana i ha cremat 280 hectàrees, tot i que el perímetre arriba a les 400, segons ha informat els bombers dels Pirineus Orientals. L'incendi també deixa 5 bombers ferits lleus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Jornada de caos de nou a l'estació de Sants pel descarrilament d'un comboi a Can Tunis. A primera hora de la tarda la incidència ha pogut ser resolta, però no ha evitat els retards i aglomeracions a l'alta velocitat a Sants que encara duren.
Adif ha donat per resolta la incidència que ha causat retards tot el matí de divendres a l'alta velocitat a Sants. El descarrilament d'un tren Euromed que sortia aquest matí de l'estació de Can Tunis sense passatgers per iniciar el servei a l'estació de Sants ha afectat el servei ferroviari des de 6:45 amb retards superiors a les 2 hores i cancel·lacions. Els trens que estaven dins d'aquesta instal·lació de Can Tunis, on es condicionen de nou els trens que poden sortir com a conseqüència, no poden donar servei l'AVE, l'Euromed i Intercity en les línies que tenen origen a Barcelona. Segons Renfe, hi ha hagut 9 trens afectats. Amb tot el retard s'han anat acumulant, generant de nou impotència entre els usuaris.
Al final, al llegar aquí nos damos cuenta que hay un montón de gente. Me acerqué a preguntar a uno de los oficiales de seguridad que están cerca de allí del control y me comentaron que ha habido una avería y que pues, el retraso va aproximadamente de una hora y media.
Hem arribat aquí a les 8:15 més o menys perquè el nostre tren de sortida era a les 8:55 que anàvem cap a Madrid i quan hem arribat hem vist que hi havia moltíssima gent però tampoc enteníem què passava. Pensàvem que sortia bé de temps i ens ha arribat un missatge dient que anàvem retras.
Al llegar aquí, porque me ha llamado mi padre y porque me ha dicho que había retrasos, porque me iba a volver a mi ciudad y nada, el mío sale a las 11 se supone, es el que va a Madrid, pero no sé yo si saldrá pronto o tardará un poco más, me da a mí que tardará bastante.
Doncs per cert que aquesta tarda mateix ha estat destituït el fins ara president d'Adif, Ángel Contreras, després de tan sols 9 mesos en el càrrec.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha decidit destituir-lo amb l'argument que el govern vol impulsar la gestió de l'empresa. El cessament arriba després de diverses destitucions en el Ministeri de Transports per l'auditoria relacionada amb el cas Coldo. El govern espanyol, però, desvincula la decisió d'aquesta auditoria.
També avui la circulació de l'R15 de Rodalies ha estat tallada entre Flix i Escó després del trencament de la via.
El servei s'ha pogut restablir poc abans de l'una del migdia.
I encara parlant de Renfe, la companyia reforçarà la connexió de Valls amb Barcelona amb 7 trens diaris per sentit mentre duri el tall del túnel de Roda de Barà per les obres del corredor mediterrani.
Aquesta era una de les demandes dels alcaldes al pla alternatiu que contemplava la companyia ferroviària durant unes obres que està previst que comencin l'1 d'octubre i s'allarguin tota la tardor.
Mentrestant, a Cambrils, Renfe posarà autobusos que aniran directament amb una aturada a Vilaseca fins a Sant Vicenç de Calders. Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
L'Ajuntament de Cambrils està satisfet de la solució que s'ha trobat per facilitar el viatge dels usuaris que van a Barcelona mentre duren les obres en el tram ferroviari comprès entre Tarragona i Roda de Barà. Inicialment s'havia previst que els viatgers anessin en tren fins a Tarragona. Allí agafessin un bus fins a Sant Vicenç de Calders i en aquesta estació enllacessin amb un altre tren. El regidor de mobilitat de Cambrils, Enrique Arce, ha dit que ara s'ha simplificat el viatge perquè un autobús portarà els passatgers directament fins a Sant Vicenç.
Nosotros creíamos que la solución bus directo entre Cambrils y San Vicenç pues era mucho más eficiente y sobre todo mucho menos molesta para los usuarios.
Aquesta mesura entrarà en funcionament el pròxim 1 d'octubre i es preveu que el transport ferroviari torni a la normalitat el 2 de març.
I encara parlant de mobilitat, dilluns entraran en funcionament 2 nous radars de tram a la C-16 al túnel de Vallvidrera. Es posaran en marxa en un tram de 3 quilòmetres on el límit de velocitat serà de 80 quilòmetres per hora.
En els darrers 5 anys en el tram afectat s'han registrat 25 accidents amb víctimes de les quals 3 han estat mortals.
En clau política creix la crisi diplomàtica entre Veneçuela i Espanya arran de l'asil de l'opositor Edmundo González. El govern veneçolà ha convocat aquest divendres l'ambaixador espanyol a Caracas i ha cridat a consultes la seva ambaixadora a Madrid.
Tot plegat en resposta a les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha qualificat Nicolás Maduro de dictador. Avui, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha respectat la decisió de Veneçuela de cridar consultes als ambaixadors i evita qualificar el règim de Maduro.
Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español las mejores relaciones. Relaciones absolutamente fraternales. Y lo que nosotros queremos para Venezuela y por lo que yo trabajo todos los días es lo que queremos para todos los países de América Latina, que es lo mismo que lo que quiero para España. Democracia, libertad, justícia social, crecimiento económico. Y por eso vamos a trabajar.
El ministre s'ha reunit avui a Madrid amb representants de països europeus i islàmics per impulsar el final de la guerra a Gaza i l'aplicació de la solució dels dos estats.
A casa nostra, el president de la Generalitat s'ha compromès a accelerar els tràmits de l'ampliació del campus de salut de l'Hospital Trueta de Girona. Salvador Illa s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Girona, Lluís Salelles. Govern i Ajuntament es tornaran a reunir per concretar les inversions al municipi del Pla de Barris. Mont Carvajal.
Aquest mes ja es licitarà el projecte del nou Trueta, valorat amb 25 milions d'euros que l'anterior govern ja va preparar. L'alcalde de Girona, Lluís Salelles, ha reclamat inversions per millorar els barris que el president vol vehicular a través del Pla de Barris.
Estem parlant de mesures urbanístiques que permetin doncs, que siguin barris més amables, més agradables, i que alhora doncs, hi puguin també tenir una diversificació econòmica, perquè habitualment són barris que han quedat un punt, diguéssim, desertitzats a nivell econòmic i que per tant ens interessa que agafin dinamisme i si això hi sumem doncs, les polítiques d'habitatge que he parlat abans, la millora de la connectivitat amb el centre de la ciutat.
L'alcalde de la CUP li ha dit a Illa que a Catalunya hi ha una pulsió independentista important que vol exercir el dret a decidir. Per cert, que l'alcalde ha demanat que els mitjans tinguin un tractament igual a la Champions pel Girona cap al Barça i ha pronosticat per aquest diumenge un 3-1 a favor dels locals a la Lliga.
Per cert, que el president de la Generalitat es reunirà dimecres que ve a les 11 del matí amb Felip VI al Palau de la Zarzuela.
Una trobada institucional que no es produïa d'ençà que Artur Mas es va reunir amb el rei el juliol del 2015.
I en clau local, Sílvia Biosca ha estat nomenada aquesta tarda alcaldessa de Pineda de Mar en substitució de Xavier Amor, que assumeix la Secretaria de Governs Locals de la Generalitat.
La nova alcaldessa és regidora a Pineda des del 2015. Fins ara era la primera tinenta d'alcalde i portava 5 regidories: Presidència, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Comunicació. Sílvia Biosca assegura que continuarà amb la tasca del seu predecessor.
Fa 9 anys que estic al govern, no? Que estàvem compartint projecte amb el Xavi, Amor, però bé, sempre és un pas no? endavant prendre doncs, aquest repte i bé, amb molta il·lusió i moltes ganes. I pensem doncs, que no hem de perdre aquest rumb, no? aquests objectius que han caracteritzat no? aquesta política que hem fet fins ara no? de proximitat i sobretot que el centre de les nostres polítiques són les persones no? i sobretot no perdre aquests objectius.
El ple de renúncia de Xavier Amorós ja es va produir el passat 2 de setembre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ona Codinenca i Constantí Ràdio.
Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, dona avui el tret de sortir de la seva festa major i ho fa amb un important reforç de la seguretat. Per tal d'evitar episodis d'agressions que s'han viscut en anys anteriors, Mossos i policia local han desplegat un dispositiu especial focalitzat sobretot en els actes de nit. A més, la zona d'oci i concerts compta amb una empresa de seguretat privada que en controla els accessos. El punt Lila també s'ha reforçat amb més efectius i més serveis després que la darrera festa major es produïssin dues agressions sexuals al municipi.
A Constantí s'estrena aquest divendres l'obra de teatre Espigolant, en què rememorarà la inauguració de les primeres escoles públiques al municipi l'any 1920. Es tracta d'una obra de teatre escrita per l'investigador històric Ferran Marín i posada en escena a càrrec de les Forques Teatre sota la direcció de Marc Cardó, qui explica que l'obra tindrà tocs d'humor.
Hi ha doncs, alguna escena on els adults es preguntaven que per què no tenien una escola, no? Es reflexa què és el que van fer.
L'obra de teatre representarà a les 10 de la nit a la plaça de les Escoles les velles.
En cultura, d'aquí uns minuts arrenca oficialment la Festa Major de Tarragona, Santa Tecla, amb el tradicional toc de crida i la posterior tronada. Així que anem fins allà per saber com s'està vivint aquest inici de festes. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. A les 7 en puntualitat ha arrencat la crida aquí a la plaça de la Font a Tarragona. És el primer acte de Santa Tecla 2024. Des d'un entarimat instal·lat a la plaça de la Font, l'alcalde ha de convidar d'aquí uns minuts els tarragonins a participar de la festa major també ha de sonar la primera amb Perito Roca, l'himne no oficial de la festa tarragonina, i a partir d'aquí mig miler d'actes que combina la música. Demà, per exemple, concert dels Estopa, la tradició, diumenge, la primera jornada castellera amb la Jove, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, i també cites imperdibles com la baixada de l'Àliga. Caldrà esperar una setmana perquè és el 21 de setembre. Ara la crida. Estan pujant a l'enterimat els teclers i tecleres, és a dir, les persones que porten vinculades a la Festa Major de Tarragona des de fa 25 anys, des de diferents entitats, i el protagonista serà el perpetrador d'aquesta Santa Tecla d'enguany, Romà Soler, activista en favor dels drets de les persones amb discapacitat. Aquest és l'acte que ha de donar el tret de sortida, Santa Tecla 2024. D'aquesta manera, la ciutat inaugura una Santa Tecla que arribarà fins al 24 de setembre i que molts tarragonins i tarragonines esperem que sigui gloriosa.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere, esperem que sí. I Albert Guinovar serà l'encarregat d'obrir el cicle de simfònics al Palau de la Música el 22 de setembre amb el concert per piano número 2 de Rachmaninoff. Enguany es faran 22 concerts que inclouran 4 estrenes absolutes amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Vallès, David Navarro.
De setembre a juny, el cicle ofereix propostes que van de la música clàssica a la contemporània, passant per les melodies del cinema, l'òpera i el pop-rock. El piano de l'Albert Guinovar l'acompanyarà el primer dia l'Orquestra Simfònica del Vallès, que, com ha explicat el seu director titular, Xavier Puig, recuperarà una obra d'un autor català, Juli Garreta, del que l'any vinent farà 150 anys del naixement.
D'aquí la nostra aportació en aquest any Garreta és una obra que no s'ha interpretat des de la seva estrena, que va ser el 1918, abans, per tant, de l'Orquestra Pau Casals. Francesc Pujol, molt vinculat en aquesta casa, va fer aquesta estrena d'una obra que, a més, el títol en representa a tots, que es diu Mediterrani.
Entre els concerts programats destaquen les interpretacions de la Fundació Òpera Catalunya, com Tosca o Nabucco. També estrenes com Ovnis a Montserrat, d'Arnau Tordera, o d'altres molt esperats com pop-rock sinfònic o videojocs en concert.
I la particular versió de Carmina Burana, de la Fura dels Baus, servirà per donar el tret de sortida a una nova edició del Temporada Alta de Girona, un festival que durant 3 mesos presentarà un centenar d'espectacles. Girona FM, Neus Aldeguer.
El festival ja ha estrenat la seva graella i s'allargarà fins al dia 8 de desembre. Salvador Sunyer, director del festival, va exposar que es tracta de l'edició més àmplia fins la data.
És el festival de tots els que hem fet històricament amb més durada i amb més espectacles, això és veritat, també amb més espectacles internacionals. Intentem fer-lo més ampli, que sigui una foto grossa, grossa, grossa del que hi ha d'escena internacional i d'escena d'aquí.
Des del primer dia, les vendes ja havien superat fins a un 62% les de l'any passat. A l'Auditori de Girona, d'avui fins a diumenge, arriba que Carmina Burana, de la Fura dels Baus, amb entrades ja exaurides. A partir d'aquí, títols catalans i gironins, com Ara ve un matrimoni a Boston, amb Emma Vilarassau i Marta Mercodel, del 4 al 6 d'octubre al Teatre Municipal, o bé Mort d'un comediant, de Guillem Clua, el 29 de novembre al Teatre de Salt. A més, l'edició d'enguany ha apostat per impulsar també les lectures dramatúrgiques.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça obre d'aquí poc més de mitja hora. A les 8, la segona jornada de la Lliga F de futbol, la màxima categoria femenina a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat. Després de l'estrena amb victòria al camp del Deportivo, les blaugranes s'enfronten a un conjunt basc que iniciava la Lliga amb derrota a Sevilla. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, alerta dels perills del conjunt basc.
És un equip com la pilota intenta sumar passades per després ser algo profund i ser algo vertical, i ens esperem un partit on rebrem una pressió bastant alta, intentem estar precises per superar aquesta pressió i poder atacar amb velocitat i intentar explotar els espais que elles ens concedeixin.
Demà serà un dia especial pel Llevant Badalona, que disputarà 8:45 del vespre el seu primer partit oficial a casa, el Municipal de Badalona. Després d'empatar al camp de la València, les catalanes rebran el Llevant, precisament valencià. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Levante Unión Deportiva, en canvi, va perdre contra el Bilbao, però és un dels equips de més nivell de la categoria. El president del Llevant Badalona, Josep Benet, recalca l'alt nivell d'aquest rival.
Té un plantell per jugar Champions, el Levante, però a nivell de que si no coneixes la competició, doncs no és el Barça, no és el Real Madrid, no és el Diego Madrid, no. Però bueno, és una prova per dir, escolta'm, estem aquí, participem amb vosaltres, anar a fer un dia de festa i estem bé aquí, a veure com ho passem.
La jugadora Núria Garrote, en passat badaloní, té clar quin joc ha de dur a terme l'equip per complir amb aquesta finalitat.
Pues hacer un futbol atractivo y quedar lo más alto posible. Y eso conlleva en tener un muy buen equipo, que la verdad que tenemos muy buen equipo, y en ganar los máximos partidos para estar lo más alto posible.
El partit entre els dos llevants es jugarà demà dissabte a partir de 8:45 del vespre.
Gràcies, Ferran. Diumenge al migdia l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol i a la primera masculina avui es reprèn la competició després de dues setmanes d'aturada pels partits de seleccions. Demà dissabte, 4:45, jugarà l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium a casa. L'entrenador Manolo González confia en sumar la segona victòria consecutiva.
De cara al grup, sobretot de cara a la gent també, perquè al final volem que la nostra gent estigui contenta, que marxi feliç a casa després de veure el seu equip i, bueno, ja et dic, a nivell moral i a nivell, com et diria, de seguretat, és un partit que s'ha guanyat, t'ajuda bastant també.
Diumenge serà el torn del Girona-Barça, 4:45 a Montilivi. Ja en bàsquet, el Baxi Manresa és el primer finalista de la Lliga Catalana CB. Ara mateix s'està jugant un partit d'aquest grup, el Joventut 38, Jaiopos Lleida 49. I a l'altre grup, a les 9 del vespre, s'enfronten Barça i Girona. D'aquí sortirà el gran rival a la final. L'entrenador Joan Peñarroya era crític dins de l'optimisme.
Un partit irregular, amb moments que s'assemblen bastant al que volem ser i amb altres pues, una mica de descontrol, sobretot en situacions de ritme, en situacions de rebot defensiu. Però, bueno, en línia general, jo crec que hem fet un pas endavant.
I per acabar, l'Ali en waterpolo, l'Astralpool Sabadell està jugant la fase prèvia de la Champions masculina. Ara mateix, Sabadell 9, PID francès 0.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Ha estabilitzat l'incendi de Cabassers, mentre que el de Porrera ja ha pogut ser controlat aquest divendres. Els bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar l'incendi a la Serra de Montsant, que fins ara ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. Maria Pagès.
Des de Porrera, l'alcalde Joan Carles Garcia ha denunciat que la sequera i una gestió forestal pràcticament nul·la ha convertit la comarca en un polvorí.
La gestió forestal és pràcticament inexistent i això ho uneixes a altres variables que s'acaben ajuntant i fan que passi el que ha passat a Cabassers, que ha passat a Porrera i que, bueno, tot el món rural ja estem exposats, no? És una nova realitat agreujada pel canvi climàtic. Els nostres boscos són avui dia un perill perquè en qualsevol lloc, en qualsevol punt del nostre país hi pot haver un incendi.
Matí i jornada de caos a l'estació de Sants pel descarrilament d'un comboi a Can Tunis. A primera hora de la tarda la incidència ha pogut ser resolta, però no ha evitat els retards i aglomeracions a l'alta velocitat a Sants.
Els retards que han arribat a ser de 4 hores afecten encara els AVEs, però també l'Euromet i altres trens de llarga distància. Això ha causat desconcert i impotència entre els usuaris.
Al final, al llegar aquí nos damos cuenta que hay un montón de gente. Me acerqué a preguntar a uno de los oficiales de seguridad que están cerca de allí del control y me comentaron que ha habido una avería y que pues el retraso ha aproximadamente de una hora y media.
Hem arribat aquí a les 8:15 més o menys perquè el nostre tren de sortida era a les 8:55, que anàvem cap a Madrid, pensàvem que sortia bé de temps, i ens ha arribat un missatge dient que anàvem retras.
Salvador Illa es compromet a accelerar els tràmits de l'ampliació del campus de salut de l'Hospital Trueta de Girona.
El president s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que li ha reclamat inversions per millorar els barris.
Estem parlant de mesures urbanístiques que permetin, doncs, que siguin barris més amables i que alhora, doncs, hi puguin també tenir una diversificació econòmica, perquè habitualment són barris que han quedat un punt, diguéssim, desertitzats a nivell econòmic i que, per tant, ens interessa que agafin dinamisme. I si això hi sumem, doncs, les polítiques d'habitatge que he parlat abans, la millora de la connectivitat com el centre de la ciutat.
En cultura, la particular versió de Carmina Burana de la Fura dels Baus servirà per donar el tret de sortida a una nova edició del Temporada Alta de Girona.
Un festival que durant 3 mesos presentarà un centenar d'espectacles.
Girona FM, Neus Aldeguer.
Salvador Sunyer, director del festival, va exposar que es tracta de l'edició més àmplia fins la data.
És el festival de tots els que hem fet històricament amb més durada i amb més espectacles, això és veritat, també amb més espectacles internacionals. Intentem fer-lo més ampli, que sigui una foto grossa, grossa, grossa del que hi ha d'escena internacional i d'escena d'aquí.
I en esports, Toni Castro, el Barça obre a les 8 la segona jornada de la Lliga F.
D'aquí 28 minuts, primer partit a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. Demà al vespre, el Llevant Badalona disputarà el seu primer partit oficial, el Municipal Badaloní contra el Llevant Valencià, i diumenge l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol. I a la primera masculina, demà a Espanyol Alavés i diumenge Girona-Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres estem tenint aquest temps tan i tan tranquil i, sobretot, tan transparent. Molt pocs núvols al llarg de les immediates hores, alguns al voltant del Montseny, molt poc destacables, i el que continuarà sent una mica més important és el vent a les comarques del sud de Tarragona i també a l'Empordà, aquest vent de tramuntana que, de fet, gran part del cap de setmana continuarà bufant, però cada vegada més circumscrit a la banda del Cap de Creus. Compte perquè encara aquesta nit i demà dissabte farà que hi hagi mala mar a la Costa Brava, molt de tràngol del nord-est o del nord. El cap de setmana amb molt pocs núvols també, tant el dissabte com el diumenge, jornades tranquil·les, assolellades, molt plàcides, però compte perquè hi haurà molta diferència de temperatura entre el matí i la tarda. De fet, el mateix dissabte al matí farà més fred que no pas el del divendres, i ja la tarda acabarà sent molt suau, i la del diumenge encara més. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs circulació en alguns punts encara una mica plena. En el cas de l'AP7, la zona que resisteix en sentit nord és el tram entre Parets i Montornès, en sentit Girona. En sentit contrari, la zona de Martorell queda intensitat. Ara aquí ja no hem de parlar d'aturades. Recordar també que l'autopista AP2 es manté tallada a l'altura de Soses, per retirar un camió accidentat d'aquesta tarda, tallada en sentit de Saragossa. El trànsit es desvia per la L12, la C12 i la Nacional 2. I a la resta de punts, alguns trams, algunes zones encara afectats per obres, com la C58, és a dir, la C16, a l'altura de Terrassa, en sentit Manresa, o també la C55, a Sant Vicenç de Castellet, pel mateix motiu, per obres, i també en sentit Manresa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Estabilitzat l'incendi de Cabassers, mentre que el de Porrera ja ha pogut ser controlat aquest divendres. Els bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar també l'incendi a la Serra de Montsant, que fins ara ha cremat més d'un centenar d'hectàrees.
Pel que fa al foc de Porrera, ha afectat unes 15 hectàrees i ha pogut ser controlat aquest migdia. Pel que fa a les causes dels dos focs, apunta directament a la caiguda d'una línia elèctrica, probablement pel fort vent que bufa la zona. Per ara, els agents rurals continuen investigant, mentre els operaris d'Endesa han començat a reparar la xarxa elèctrica afectada. Han redreçat algun pal de llum que havia caigut i n'han portat un altre per substituir-lo.
Però en qualsevol cas anem a saber-ne quina és l'última hora ara mateix d'aquests focs. La nova ràdio Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, doncs bé, la gran notícia, no?, és que els dos incendis estan estabilitzats. El més gran aquest de Cabassers que comentàveu ha cremat això, unes 111 hectàrees fins al moment i ha obligat a desplaçar doncs, fins a més de 190 efectius. Tot i així, fa uns minuts els bombers han confirmat que ja es troben en maniobres d'obertura de caixa mitjançant motosserres i amb línies d'aigua i ja doncs, han anunciat que s'espera doncs, que aquestes 70 dotacions que s'han desplaçat fins a Cabassers doncs, vagin reduint el nombre d'efectius doncs, conforme doncs, es vagi minimitzant proporcionalment aquesta perillositat del foc. Pel que fa actualment al focus d'atenció doncs, ha passat a ser aquesta zona doncs, de pendent descendent, més propera al poble de Cabassers, a pesar de que no representa una amenaça real pel poble, sí que doncs, potser l'objectiu serà acabar de perimetrar i evitar doncs, que segueixi propagant aquesta zona doncs, que és descendent i, per tant, doncs, és perillosa de cara a la propagació del foc, però en principi des de bombers el missatge és d'optimisme, de tenir el foc controlat després d'una gran feina durant tot el dia i part del d'avui. El que faran doncs, serà acabar d'aprofitar aquestes últimes hores de sol doncs, per poder acabar de delimitar tot aquest perímetre descendent de la part propera a Cabassers i, per altra banda, doncs, seguim aquestes investigacions de què ha provocat aquests dos incendis, perquè recordem que també n'hi ha hagut una altra Porrera que doncs això ha afectat aquestes 15 hectàrees, però que ja doncs, està estabilitzat des del migdia i que en principi ja no hauria de portar més mal de caps als bombers.
Moltíssimes gràcies, Aleix. Recordem, doncs, el foc de Cabassers estabilitzat i el de Porrera controlat, però escoltem ara el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, que, com sentíem, explicava, ha comparegut fa uns instants i explicava quina és la principal dificultat ara mateix.
Hem estat treballant tot el dia en la part de l'incendi que ahir menys ens preocupava, que era un front descendent que està en un carener de muntanya que mira directament al municipi de Cabassers. És una zona de l'incendi que havia cremat a contrapendent i a contravent, però que ens ha generat, diguem-ne, unes llengües que han anat fent en descendents, en baixa intensitat, i ens han generat un perímetre de l'incendi molt irregular, que ens obliga a que tots els equips d'extinció pues, hagin de treballar encara de valent durant les hores de llum que ens queda per acabar de fixar aquest perímetre d'aquest sector de l'incendi.
I la sequera i una gestió forestal pràcticament nul·la converteixen la comarca en un polvorí. Això és el que ha dit avui l'alcalde de Porrera, Joan Carles Garcia, en declaracions a Ràdio Falset.
La gestió forestal és pràcticament inexistent i això uneix a altres variables que s'acaben ajuntant i fan que passi el que ha passat a Cabassers, que ha passat a Porrera i que bueno, tot el món rural hi estem exposats. No? És una nova realitat agreujada pel canvi climàtic. Els nostres boscos són avui dia un perill perquè en qualsevol lloc, en qualsevol punt del nostre país hi pot haver un incendi.
També des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el president català té previst la setmana que ve visitar els municipis afectats.
Però el president de la Generalitat va estar des d'ahir a la nit en contacte permanent amb els dos alcaldes per mostrar el suport del conjunt del govern. En els propers dies es produirà una visita del president de la Generalitat i també ens ha demanat no, d'abordar una agenda d'aquells temes que són urgents per la comarca del Priorat, perquè puguem abordar com a govern de la Generalitat, perquè són prioritaris pel país. I, per tant, vertebrar el conjunt del territori també significa doncs, atendre aquestes realitats, aquestes demandes.
I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, els bombers dels Pirineus Orientals han donat per estabilitzat també aquest foc que crema al peu del Canigó. L'incendi ha obligat a mobilitzar més de 800 efectius, algun d'ells catalans.
Les flames es van estendre ràpidament atiades per la forta tramuntana i han cremat 280 hectàrees, tot i que el perímetre arriba a les 400, segons ha informat els bombers dels Pirineus Orientals. L'incendi també deixa 5 bombers ferits lleus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Jornada de caos de nou a l'estació de Sants pel descarrilament d'un comboi a Can Tunis. A primera hora de la tarda la incidència ha pogut ser resolta, però no ha evitat els retards i aglomeracions a l'alta velocitat a Sants que encara duren.
Adif ha donat per resolta la incidència que ha causat retards tot el matí de divendres a l'alta velocitat a Sants. El descarrilament d'un tren Euromed que sortia aquest matí de l'estació de Can Tunis sense passatgers per iniciar el servei a l'estació de Sants ha afectat el servei ferroviari des de 6:45 amb retards superiors a les 2 hores i cancel·lacions. Els trens que estaven dins d'aquesta instal·lació de Can Tunis, on es condicionen els trens, no podien sortir i, com a conseqüència, no podien donar servei d'AVE, l'Euromed i l'Intercity en les línies que tenen origen a Barcelona. Segons Renfe, hi ha hagut 9 trens afectats. Amb tot, els retards s'han anat acumulant, generant de nou impotència entre els usuaris.
Al final, llegar aquí, nos damos cuenta que hay un montón de gente. Me acerqué a preguntar a uno de los oficiales de seguridad que están cerca de allí del control y me comentaron que ha habido una avería y que pues, el retraso ha aproximadamente de una hora y media.
Hem arribat aquí a les 8:15, més o menys, perquè el nostre tren de sortida era a les 8:55, que anàvem cap a Madrid, i quan hem arribat hem vist que hi havia moltíssima gent, però tampoc enteníem què passava, pensàvem que sortia bé de temps, i ens ha arribat un missatge dient que anàvem retras.
Al llegar aquí, porque me ha llamado mi padre y porque me ha dicho que había retrasos, porque me iba a volver a mi ciudad, y nada, el mío sale a las 11, se supone, es el que va a Madrid, pero no sé yo si saldrá pronto o tardará un poco más, me da a mí que tardará bastante.
Doncs, per cert, que aquesta tarda mateix ha estat destituït el fins ara president d'Adif, Ángel Contreras, després de tan sols 9 mesos en el càrrec.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha decidit destituir-lo amb l'argument que el govern vol impulsar la gestió de l'empresa. El cessament arriba després de diverses destitucions en el Ministeri de Transports per l'auditoria relacionada amb el cas Coldo. El govern espanyol, però, desvincula la decisió d'aquesta auditoria.
També avui la circulació de l'R15 de Rodalies ha estat tallada entre Flix i Ascó després del trencament de la via.
El servei s'ha pogut restablir poc abans de la 1:00 PM.
I encara parlant de mobilitat, dilluns entraran en funcionament 2 nous radars de tram a la C-16 al túnel de Vallvidrera. Es posaran en marxa en un tram de 3 quilòmetres, on el límit de velocitat serà de 80 quilòmetres per hora.
En els darrers 5 anys, en el tram afectat, s'han registrat 25 accidents amb víctimes, de les quals 3 han estat mortals.
En clau política, creix la crisi diplomàtica entre Veneçuela i Espanya arran de l'asil de l'opositor Edmundo González. El govern veneçolà ha convocat aquest divendres l'ambaixador espanyol a Caracas i ha cridat a consultes la seva ambaixadora a Madrid.
Tot plegat en resposta a les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va qualificar Nicolás Maduro de dictador. Avui, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha respectat la decisió de Veneçuela de cridar a consultes als ambaixadors i ha evitat qualificar el règim de Maduro.
Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español las mejores relaciones. Relaciones absolutamente fraternales. Y lo que nosotros queremos para Venezuela y por lo que yo trabajo todos los días es lo que queremos para todos los países de América Latina, que es lo mismo que lo que quiero para España. Democracia, libertad, justicia social, crecimiento económico. Y por eso vamos a trabajar.
El ministre s'ha reunit avui a Madrid amb representants de països europeus i islàmics per impulsar el final de la guerra a Gaza i l'aplicació de la solució dels dos estats.
A casa nostra, el president de la Generalitat s'ha compromès a accelerar els tràmits de l'ampliació del campus de salut de l'Hospital Trueta de Girona. Salvador Illa s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Girona, Lluís Salellas. Govern i Ajuntament es tornaran a reunir per concretar les inversions al municipi del Pla de Barris. Mont Carvajal.
Aquest mes ja es licitarà el projecte del nou Trueta, valorat amb 25 milions d'euros que l'anterior govern ja va preparar. L'alcalde de Girona, Lluís Salellas, ha reclamat inversions per millorar els barris que el president vol vehicular a través del Pla de Barris.
Estem parlant de mesures urbanístiques que permetin doncs, que siguin barris més amables, més agradables, i que alhora doncs, hi puguin també tenir una diversificació econòmica, perquè habitualment són barris que han quedat un punt, diguéssim, desertitzats a nivell econòmic i que, per tant, ens interessa que agafin dinamisme. I si això hi sumem doncs, les polítiques d'habitatge que he parlat abans, la millora de la connectivitat amb el centre de la ciutat...
L'alcalde de la CUP li ha dit a Illa que a Catalunya hi ha una pulsió independentista important que vol exercir el dret a decidir. Per cert, que l'alcalde ha demanat que els mitjans tinguin un tractament igual a la Champions pel Girona cap al Barça i ha pronosticat per aquest diumenge un 3-1 a favor dels locals a la Lliga.
Gràcies, Mont. Per cert, que el president de la Generalitat es reunirà dimecres que ve a les 11 del matí amb Felip VI al Palau de la Zarzuela. I en clau local, Sonsoles Letang deixarà l'alcaldia de Sant Quirze Safaja a finals de mes, després de ser nomenada directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic al govern de Salvador Illa. Els companys d'Ona Codinenca han parlat avui amb ella, Ona Codinenca, Jordi Givert.
Aquest matí, Letang ha emès un comunicat explicant que deixarà el consistori per dedicar-se plenament al nou càrrec. El seu substitut serà Carles Lupáñez, actual tinent d'alcalde de Sant Quirze. Ella mateixa explicava que el canvi climàtic sempre ha estat una de les seves principals preocupacions i entoma el càrrec decidida.
En primer lloc, amb sorpresa, m'ha fet molta il·lusió que comptin amb mi. I bé, i la veritat és que... em fa moltíssima il·lusió, ja et diré per què. O sigui, per mi el canvi climàtic ha estat la meva inquietud, inclús obsessió des de, inclús abans de començar la universitat.
Un nou càrrec que li escau perfectament, tenint en compte l'experiència que l'avala. Letang és enginyera tècnica agrícola i també enginyera forestal. La nova directora general també deixarà el càrrec que tenia fins ara de consellera comarcal d'emergència climàtica.
I encara un darrer punt. Condemnen l'exalcalde de Roda de Ter per humiliar la passatgera d'un autobús.
El jutjat de primera instància, instrucció número 1 de Vic, ha condemnat l'exalcalde de Roda de Ter, Albert Serra, a 15 dies de treballs comunitaris. Segons la sentència, el condemnen per un delicte lleu de tracte d'agregant de contingut sexual que va fer el 4 de setembre de 2023 en un autobús de Segalers que feia el trajecte a Barcelona-Vic.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Avui ha començat el recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, el congrés més important del món sobre càncer.
Així ho demostren les xifres que mou, que són de rècord. S'hi presentaran fins dilluns 5.000 comunicacions científiques, s'aplegaran entre 3.000 participants i el més important, hi haurà un conjunt de novetats que ajudaran molts i moltes pacients amb càncers difícils de tractar.
Maite Polo.
La quimioteràpia focalitzada a través de la immunoteràpia és un dels temes estrella d'aquest esdeveniment perquè s'està demostrant efectiva en alguns tipus de càncer amb molt menys efectes secundaris que la quimio convencional. El president del Congrés, el doctor Andrés Cervantes, en posa exemples.
El càncer anal, que és una enfermedad relativamente infrecuente en nuestro país y que es el primer ensayo que muestra que la immunoterapia aporta un beneficio. Otra enfermedad, el càncer de cuello uterino. La primera vez que combinar quimioterapia con immunoterapia mejora la possibilitat de curació.
Un altre gran tema és la intel·ligència artificial. Està a punt de desembarcar les consultes d'oncologia per analitzar imatges i veure-hi coses que l'ull humà no veu. És urgent formar els i les especialistes perquè se'n beneficiïn el màxim nombre possible de malalts. Al Congrés també es presentaran resultats d'estudis en fase inicial sobre vacunes d'ARN per al càncer de bufeta i de pulmó.
I el Departament d'Educació prepara una campanya contra l'assetjament escolar i el benestar dels alumnes. És una de les prioritats de la nova consellera, Esther Niubó, que es fixa també com a objectiu la millora dels aprenentatges i el reforç de la formació professional. Esther Minguell.
Amb l'objectiu de millorar el benestar de l'alumne, en breu es presentarà una campanya que posarà a debat públic el tema de l'assetjament escolar, de manera que es pugui detectar amb antelació i així posar-hi remei. Ho explica la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
Volem que es debati sobre el tema de l'assetjament, que es debati a les escoles, que es debati a les famílies, que ho puguin conèixer doncs, el conjunt de docents i equips directius, i a partir d'aquí haurem també de revisar la feina que fa l'USAP, que és una unitat no de suport per lluitar contra aquests casos d'assetjament, que no és un joc de nens, que hi ha molt de patiment de darrere de tot plegat.
Aquesta és una de les prioritats del departament que es proposa també millorar els aprenentatges amb la posada en marxa de dos programes, el Florence, sobre les competències en matemàtiques, i el Shine, per la llengua anglesa. La millora de l'FP és també un dels àmbits a treballar i ara centren a acompanyar els 16.000 alumnes que poden optar les 19.000 vacants que hi ha, orientant-los sobre la millor opció. També es fixaran en aquells alumnes que finalment no han pogut optar a la formació professional per trobar els estudis que els poden encaixar millor.
En cultura, la particular versió de Carmina Burana de la Fura dels Baus servirà per donar el tret de sortida a una nova edició del Temporada Alta de Girona, un festival que durant 3 mesos presentarà un centenar d'espectacles. Girona FM, Neus Aldeguer.
El festival ja ha estrenat la seva graella i s'allargarà fins al dia 8 de desembre. Salvador Sunyer, director del festival, va exposar que es tracta de l'edició més àmplia fins la data.
És el festival de tots els que hem fet històricament amb més durada i amb més espectacles, això és veritat, també amb més espectacles internacionals. Intentem fer-lo més ampli, que sigui una foto grossa, grossa, grossa del que hi ha d'escena internacional i d'escena d'aquí.
Des del primer dia, les vendes ja havien superat fins a un 62% les de l'any passat. A l'Auditori de Girona, d'avui fins a diumenge, arriba Carmina Burana, de la Fura dels Baus, amb entrades ja exaurides. A partir d'aquí, títols catalans i gironins, com ara ve Un matrimoni a Boston, amb Emma Vilarassau i Marta Mercodel, del 4 al 6 d'octubre al Teatre Municipal, o ve Mort d'un comediant, de Guillem Clua, el 29 de novembre al Teatre de Salt. A més, l'edició d'enguany ha apostat per impulsar també les lectures dramatúrgiques.
I aquesta tarda s'ha presentat les conclusions de l'estudi dut a terme per l'Assemblea Metropolitana Manifesta 15, que ha aprofitat també per fer una declaració per fomentar la cultura a la Regió Metropolitana de Barcelona. Seguint aquestes conclusions, hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Els resultats i la declaració que s'han obtingut d'aquesta primera assemblea metropolitana Manifesta 15 són la cultura com a dret fonamental, una crida a la governança democràtica i participativa i la necessitat de dignificació i sostenibilitat cultural. I és que per tal d'arribar a aquestes conclusions, a l'assemblea hi van participar 60 persones que es van escollir de forma aleatòria per així poder portar diferents punts de vista, ja que recordem que l'assemblea tenia com a objectiu principal saber com la ciutadania i el sector poden participar per millorar l'accés i la producció de la cultura. Els resultats s'han pogut obtenir mitjançant tres jornades intensives que van tenir lloc entre el mes de març i el mes de maig. Per poder fer el seguiment de tots aquests resultats, s'ha creat una comissió de seguiment que continuarà treballant un cop finalitzat tot el procés.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. I Albert Guinovart serà l'encarregat d'obrir el cicle de Simfònics al Palau de la Música el 22 de setembre amb el concert per piano número 2 de Rachmaninoff. Enguany es faran 22 concerts que inclouran 4 estrenes absolutes amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça obre d'aquí uns minuts a les 8 la segona jornada de la Lliga F de futbol, la màxima categoria femenina, a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. Després de l'estrena amb victòria al camp del Deportivo, les blaugranes s'enfronten a un conjunt basc que va començar la Lliga amb derrota a Sevilla. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, alerta dels perills del conjunt basc.
És un equip com la pilota intenta sumar passades per després ser algo profund i ser algo vertical, i ens esperem un partit on rebrem una pressió bastant alta. Intentem estar precises per superar aquesta pressió i poder atacar amb velocitat i intentar explotar els espais que elles ens concedeixin.
Demà el Llevant Badalona, també a primera femenina, disputarà 8:45 el seu primer partit oficial al Municipal Badaloní. Després d'empatar el camp del València, les catalanes se'n rebran precisament el Llevant Valencià. El president del nou Llevant Badalona, Josep Benet, alerta de la magnitud del rival de demà.
Hem un plantell per jugar Champions, el Llevant, però a nivell de que si no coneixes la competició, doncs no és el Barça, no és el Real Madrid, no és el Atlético de Madrid, no. Però bueno, és una prova per dir, escolta, estem aquí, participem amb vosaltres, anem a fer un dia de festa i estem bé aquí, a veure com ho passem.
I diumenge al migdia, l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol. I a la primera masculina, avui es reprèn la competició després de 2 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. Demà, a 16:45, juga l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González confia en sumar la segona victòria consecutiva.
De cara al grup, sobretot de cara a la gent també, perquè al final volem que la nostra gent estigui contenta, que marxi feliç a casa després de veure el seu equip. I bueno, ja et dic, a nivell moral i a nivell, com et diria, de seguretat, és un partit que s'ha guanyat, t'ajuda bastant també.
I diumenge serà el torn del Girona-Barça a 16:45 a Montilivi. En bàsquet, el Baxi Manresa és el primer finalista de la Lliga Catalana CB. Ara mateix s'està disputant un intrascendent Joventut 61, Jaiopos Lleida 67, i a les 9 del vespre es disputa l'altre grup per conèixer el rival a la gran final. Serà Barça o Girona. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, era crític dins de l'optimisme.
Un partit irregular, amb moments que s'assemblen
bastant el que volem ser i amb altres pues, una mica de descontrol, sobretot en situacions de ritme, en situacions de rebot defensiu. Però bueno, en línia general jo crec que hem fet un pas endavant.
Valoració de la Penyarroya després de la victòria 90-77 contra el Morabanc Andorra. I en handbol, aquest dissabte arrenca la Lliga Plenitude, la màxima categoria estatal masculina. El Barça rep l'Osca al Palau Blaugrana i el Fraikin Balomano Granollers visitarà el Conca. L'entrenador dels Vallesans, Antonio Rama, preveu un debut exigent una setmana després d'accedir a la fase de grups de la Lliga Europea.
Penso que és d'aquests equips perillosos i que serà un inici de lliga complicat, complicat. Veurem com arribem nosaltres després de l'eliminatòria, que ha sigut molt dura també a nivell físic, i a partir d'aquí doncs, intentar sumar els dos primers punts de la lliga Plenitud Asfalt.
A la Lliga Guerreras Iberdrola, el CAC 7 Granollers s'estrena a casa després de l'empat a la primera jornada de la pista de l'Elx. Les vallesanes reben un dels equips candidats al títol, el Màlaga. I en waterpolo, aquest cap de setmana, dos equips catalans estan disputant fase prèvia per accedir a la lligueta de la Champions masculina. L'Astralpool Sabadell acull la fase a Can Llong, que ara mateix a punt de finalitzar el seu primer partit, amb victòria contundent 14-3 contra el PID francès. I l'Ali, el Club Natació Barcelona, juga 2:15 contra el Dinamo Bucarest.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. La millor música de tots els temps. And
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Sílvia Biosca és oficialment ja a la...